El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Col·locarà 36 noves llambordes Stoppelstein en el marc de l'homenatge als sabadellencs que va l'horror nazi. En total, la ciutat tindrà 59 llambordes instal·lades que permetran recordar les conseqüències de la Segona Guerra Mundial. La instal·lació es farà la setmana vinent, però abans aquest cap de setmana s'ha preparat un recorregut per 6 de les llambordes que es van posar pràcticament ja fa 2 anys. Ens hi fixem en conversa amb el Genís Ribé, que és tècnic del Museu d'Història de Sabadell. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos,
bon dia,
Genís.
Gràcies a vosaltres.
Aquest diumenge es farà el recorregut per 6 llambordes. Quines llambordes heu escollit? Perquè entenc que en teníeu unes quantes i que n'haureu escollit 6, per què? Per la immensitat del personatge? Per el que sabeu del personatge?
Bueno, el seré franc, és per la logística, per el sentit pràctic del recorregut, i a la vegada també, perquè cadascun simbolitzen diversos aspectes del que van haver de patir aquesta gent que van ser deportats.
Quins diferents aspectes? Perquè suposo que sovint cometem l'error, com en moltes coses, quan analitzem la història en perspectiva, no? De fer allò sacs, no? De volum, no tots els deportats, totes les històries per igual, i de ben segur n'hi havien d'haver de molt diferents, no?
Bé, una mica el que vol significar l'itinerari és les procedències diverses de la gent, dels deportats. Hi ha gent que era immigrant, hi ha gent que era nascuda a Sabadell, la diversitat d'oficis que tenien, bueno, uns homes que van néixer lliures i que van ser empesos primer a una guerra, a la Guerra d'Espanya, i després que van haver de marxar a l'exili pel seu compromís amb la lluita contra el general Franco, contra els feixistes, com a republicans, alguns hi van anar voluntaris a la Guerra d'Espanya, altres no. Volem significar tots aquests aspectes, aquesta complexitat, no? Aquesta gent, aquests homes, van patir diverses circumstàncies, tenien diversos orígens, tenien diverses professions, tenien família, o no en tenien, eren solters, bueno, però eren fills dels seus pares, evidentment, i volem significar tot aquest univers, no? Un univers, per una banda, personal de cadascun, però alhora col·lectiu, no? De la gent, dels milers de sabadellencs que van haver d'anar a la guerra, per significar això, dels milers de sabadellencs, de la població, com estava estructurada la població a Sabadell, què va significar la guerra per Sabadell, contextualitzar tot l'univers de la barbària nazi, una mica, parlar de tot el sistema concentracionari que tenien, com s'ho van muntar, tots ho sabem molt perquè hem vist molts documentals, perquè coneixem la història, però quan baixes al gra menut, al gra de les persones, te n'adones del que va implicar per cadascuna d'aquestes persones tot això d'aquesta bestialitat que va ser el sistema dels camps de concentració i d'extermini nazis.
Clar, el recorregut, llegia un tuit teu que deia que també en certa manera serviria per netejar aquestes llambordes 2 anys després. No sé si ho deies simbòlicament o ho deies realment. Bé, perquè s'han de recordar, diguéssim, perquè ens hem acostumat a tenir-les als carrers.
Bueno, la gent ho podrà anar veient, se les troba i ensopegues, que de fet Stoppelstein vol dir pedra amb la qual ensopegues, no? Ensopegues i t'obliga a llegir, i això què és, no? De conèixer aquesta història, si no la coneixíem. I per altra banda, sí, vaig fer el tuit aquest, bàsicament per significar que cal tenir-les presents, que cal tenir-ne cura i que ens n'hem de fer tots una mica copartícips d'això. Nosaltres, institucionalment, des de l'administració, o des dels museus, des dels centres d'investigació, promovem tot això, però promovem pensant que la gent s'ho farà seu, no? És una manera de fer-s'ho seu. A tot Europa es fan campanyes de neteja fa molts anys a les Stoppelstein, és molt fàcil, és allò del netol, i netejar una mica la llamborda, però és també alhora com una mena de mesura de respecte per aquestes persones, mantenir-ho net una mica entre tots. Era aquesta, bueno, aquesta manera de dir-vos o de dir a la gent que cal ser copartíceps d'això, que val la pena, que mai serà suficient l'edat de patir aquesta gent, molts dels quals, una gran part dels quals van ser assassinats en els camps aquests.
Deies abans homes, és perquè hi ha un percentatge altíssim d'homes? No hi havia dones sabadellenques als camps de concentració?
No tenim constància de cap dona que fos internada en cap, ni deportada en cap camp de concentració. No. Documentalment, els investigadors locals, l'Esteve Déu, Josep Maria Benaúl, gent que n'ha investigat això prèviament, que ens ha servit de base per tirar endavant aquest projecte, no han trobat mai cap dona sabadellenca nascuda o que estigués aquí al moment d'escoltar la guerra que fos deportada. És un tema que està circunscrit, en el cas nostre, en els homes. Hi ha molt poques dones catalanes que abans, que a part del cas conegudíssim de la Neus Català, recentment morta, fa poc temps morta, però és un tema que no ens pertoca en tema de...
Recordo que fa 2 anys, quan es col·locaven les primeres 23 llambordes, conversàvem amb l'Esteve Déu i ens explicava que el que sí que es podia veure amb l'anàlisi històrica que s'havia fet és que en un percentatge molt alt els deportats sabadellencs que van acabar en camps de concentració eren, sobretot, classe treballadora. No sé si també es constaten aquestes Stoppelsteine.
No, és així. Hi havia pagesos, hi havia jornalers que anaven a sou... Hi havia molta gent vinculada a la indústria tèxtil, al ram de l'aigua, filadors, teixidors, gent treballadora. Sí, la major part ho era. Hi havia alguna persona que era empleat municipal, que era comptable. Algunes persones van tenir alguns càrrecs durant la guerra com a regidors de l'Ajuntament de Sabadell, de l'Ajuntament Revolucionari, de l'Ajuntament que en aquell moment es va instaurar i es va consolidar per fer front a la guerra i a la sublevació i a la rebel·lió militar del Franco, però és cert que la major part de la gent era gent, si volen dir, del poble, gent normal i corrent.
Se'n van col·locar 23 ara fa 2 anys. Per què aquelles 23 ara fa 2 anys? És de qui teníem més informació?
Se'n van col·locar 23 perquè són les que van poder finançar el Memorial Democràtic en aquells moments. A Catalunya ara hi ha 148 de posades, 23 aquí, i l'altra població que en té moltes és una vintena també llarga a Manresa, i va ser una qüestió purament pressupostària. La primera que es va posar a Catalunya va ser el 2015, el 2018, que ja ens hi vam afegir nosaltres, ja n'hi havia un centenar pràcticament. Hem trigat una mica, és un projecte molt gran, penseu que a tota Europa hi ha 75.000 de col·locades, i això ho fan un talleret amb 2 o 3 senyors molt grans, entre els quals l'artista creador, que és el Gunter Demnig, i les fan una a una artesanalment. I ells no tenen pressa. Els que tenen pressa són la gent que volen recordar els seus deportats. Efectivament, com deies tu, 23 primeres per aquests aspectes, però nosaltres ja havíem demanat tota la totalitat de les llambordes i hem trigat 2 anys, però les tenim aquí.
I les hem estat exposant al Museu d'Història.
Sí, estan exposades al museu fins al dia 19, més o menys.
Sí. Ha passat gent a veure-les?
Sí, molta gent. Molta gent ve expressament per aquest tema. Tenim una altra exposició muntada, també pel tema de Nadal, un pessebre del segle XIX, unes figures molt maques, però la veritat és que la gent, tant per una com per l'altra, han vingut força durant aquestes festes i estem bastant satisfets.
Què hi podíem veure en aquesta exposició? Hi havia alguna mica d'explicació de context?
Hi ha un full de sala que contextualitza una mica el tema, hi ha la llista actualitzada, revisada, perquè cada any que passa sabem alguna cosa més, investigant una mica més de cada persona, i una de les coses més maques d'aquest projecte ha estat poder contactar amb familiars que desconeixíem, familiars descendents d'aquests deportats que s'han assabentat d'aquesta iniciativa de l'Ajuntament, del Museu d'Història, i han pogut captar informació, documentació i fins i tot una cosa que ens obsessionava una mica, que era poder posar rostre en aquests deportats. Abans d'iniciar aquest projecte, a finals del 2017, penseu que potser coneixíem la cara de 4, 5 deportats. Actualment han pogut posar rostre a un total de 24 deportats sabadellencs. Bé, darrere d'això també hi ha alguna part d'aquestes famílies ens ha pogut proporcionar documentació interessantíssima sobre el seu familiar. Documentació, fins i tot, cartes i postals enviades des dels mateixos camps de concentració, que això és una documentació molt sensible i que no n'hi ha pas gaire. Aquí també hem tingut molta col·laboració amb l'Amical de Mauthausen, que té un arxiu, i també hem pogut estirar documentació d'ells, i bueno, anar gratant d'aquí o d'allà, hem ampliat una mica tot aquest univers documental de cada deportat, d'alguns, perquè hi ha molts d'ells no en sabem pràcticament res i no tenim cap contacte familiar per estirar el fil.
Però sí que podem saber on vivien per posar-hi la llamborda?
Sí, la investigació també s'ha centrat molt, ha fet molt d'esforç en poder localitzar o bé el lloc, el darrer domicili on estaven, al moment d'esclatar la Guerra Civil. Hi havia un padró, el padró de l'abril de 1936 de Sabadell pot fer una fotografia d'on vivia cadascú d'aquesta gent. Alguns No vivien a Sabadell en el moment d'esclatar la guerra, una quantitat. Altres van venir durant la guerra, aquests temes hi posem Stop Stein, perquè en el moment de la guerra ells l'últim lloc on van viure va ser aquí a Sabadell, en el moment d'haver de marxar, tant a l'exili o com anar al front. O bé les posem també, si no sabem on vivien en l'últim moment, al lloc on van néixer. Per tant, al lloc on van néixer o al darrer domicili, en alguns casos. I en un sol cas no sabem exactament on vivia i la posarem al costat del monument dels deportats que hi ha a la plaça Montserrat Roig.
Clar, s'instal·laran 36 llambordes. Per tant, en total, se n'ubicaran, si no m'erro, 59.
Correcte. Hi haurà 59, més dues excepcionalment singulars, que són les dues que van dedicar el 10 de juny del 2019, de l'any passat ja, a les dues germanes assassinades a la massacre d'Oradour-sur-Glane. Una massacre que va tenir lloc durant la Segona Guerra Mundial a una població francesa, on hi van matar l'exèrcit nazi i va matar 642 persones, les van massacrar, i allà hi havia refugiats espanyols. I entre ells hi havia dues noies, dues nenes de 7 i 11 anys, les germanes Massacs-Burruel, que vivien en aquests moments refugiades amb els seus pares en aquesta població. Sabadell ha fet un pas més per reconèixer aquests fets, per donar memòria a aquests fets. Va instal·lar aquestes dues estolpes Stein, que estan allà a la carretera Barcelona, a l'alçada de la plaça de la Creu de Barberà. I sumant-hi aquestes, n'hi haurà 61. N'hi haurà 62, però n'hi ha una que no posarem, que és la de un home de Sabadell, una persona que va esdevenir un capo d'aquests camps de concentració i que arran dels fets confirmats de que bueno, va cometre assassinats i maltractaments amb companys seus internats, doncs no se li posarà aquesta llamborda d'homenatge.
Això és el que explica aquesta diferència que, de fet, et volia preguntar, perquè...
Matemàtiques.
Exacte, la informació que ens expliqueu és que van viure aquest horror o van estar concentrats en aquests camps de concentració 60 persones, 39 hi van morir i 21 en van sobreviure.
Correcte.
Com a mínim en el moment de l'alliberament del camp.
En el moment de l'alliberament. L'Enric Tomàs Urpí, que és aquesta persona, va ser assassinada, també, pocs dies, un dia l'endemà o a cap de dos dies va ser assassinada al mateix camp per antics companys que van patir les seves malvats.
Per tant, aquestes noves Stoppelsteine, en quins punts de la ciutat les podrem trobar? Perquè, clar, en tenim moltes, 36, entenc que estarem una estona posant-les, també, perquè això també és un gest molt...
Serà
no?
Com una mena de marató, això. En posarem, com dius, 36, i fem un recorregut que s'inicia a la Gran Via, allà darrere el parc Taulí, allà darrere de l'Hospital Taulí, farem la primera, la posem prop de Can Puigcener, després en posem una de Can Puigcener, la part alta, d'una persona que vivia allà, al passatge Gertrudi Artigues. Això és l'inici del recorregut. I llavors, bueno, anem per la zona de Creu Alta, Centre, Serra de Camaró, baixant cap al sud... Bueno, serà una cosa bastant durilla.
Quanta estona es calcula que podeu estar? Perquè entenc que el gest és bastant artesanal, no? També d'instal·lar-les.
Sí, nosaltres les instal·lem. En alguns punts ja tenim confirmada l'assistència dels familiars. Bueno, és com un acte que de seguida toca la fibra i que, bueno, si la voleu seguir, el recorregut estarà penjat. Si no ho està, ara sembla que ja està penjat en les xarxes socials dels mitjans de comunicació de l'Ajuntament. I en diversos punts, com us dic, ja està apuntat que hi haurà familiars i bueno, seguirem d'allò. És una feina cronometrada. Cada 20 minuts n'hem de posar una, el dissabte al matí, el dissabte a la tarda i el diumenge al matí. I la darrera la posarem el dilluns, que hi ha un acte institucional a la plaça Montserrat Roig a la tarda a les 7.
Que serà aquesta del deportat que no s'ha localitzat l'habitatge?
Exactament, de l'Antonio Aguilar Sánchez.
Clar, en total són 60 persones, entenc que amb històries molt diferents, i una vegada ja, per dir-ho d'alguna manera, restaurada la memòria en forma de Stoppelstein, el que queda ara és explicar la història de cadascuna d'elles?
Correcte, nosaltres vam fer una exposició l'any, bueno, l'any 2019, vam fer una exposició justament per significar les biografies d'aquestes persones. Vam fer una exposició que es titulava 60 deportats sabadellencs. Allà estava el museu, la vam desmuntar, ara està online, la podeu consultar, es pot consultar via web, el web dels museus de Sabadell, i allà estan les biografies per qui les vulgui conèixer i aprofundir-hi. La intenció nostra és publicar un catàleg d'aquestes, això, i que en format llibre la gent també pugui tenir, copsar amb més imatges i amb un material més narratiu tota aquesta història.
Amb aquesta història, amb aquest repàs d'aquesta història, hi ha algun sabadellenc? Sí que s'ha de fer molt difícil, però que destaqués especialment per la tasca que va fer dins dels camps de concentració?
A veure, hi ha casos singulars, singulars de solidaritat, de gent que va participar d'alguna manera amb les... cap al final de la guerra, cap al final, quan els mateixos nazis ja veuen que allò es li trontollava i que la guerra la començaven a perdre, 44, 45, cap al final de la guerra, hi havia alguns personatges, algunes persones, alguns sabadellencs que es van vincular una mica amb una mena de nuclis clandestins dintre dels camps, gent que encara estava bé de salut per poder tirar endavant, i que eren molt espavilats i que van poder arribar a boicotejar alguns aspectes de les barbàries que feien allà, i van participar en la xarxa, per exemple, amb el fotògraf del Francesc Boix, que va poder salvar fotografies de tot això que passava allà, dels assassinats que cometien, de les atrocitats que feien en experiments mèdics, etc. Hi ha sabadellencs com el Joan Capelles, l'Eduard Garrigós, supervivents tots ells, qui més hi havia, el Pablo Alós. Des de l'anonimat, des de la discreció, sabem que entre ells es coneixien. Són gent, de les poques fotos que tenim de l'alliberament del camp, que es fan una foto que els hi fa el Francesc Boix al costat del mur de l'entrada, que justament les hem tingut gràcies a fonts privades, a fonts d'allò, alguna de les quals estan publicades en els treballs, perquè el Francesc Boix em va fotografiar alguna vegada, que surten aquestes personatges, tres sabadellencs junts, retratats amb altres, deportats a vegades, d'aquest moment. Gent que formaven part de la xarxa aquesta clandestina de sabotatge, d'intentar fer una mica de mal, ja que els feien mal amb ells, de que les coses no sortissin bé amb tot el sistema de...
Col·locant les llambordes i amb aquesta tasca que s'ha fet fins ara, ja s'ha acabat l'exercici de memòria històrica que queda al voltant dels camps de concentració per Sabadell, diguéssim?
No, la memòria quedarà flor de pell cada dia. A les voreres de Sabadell, a les places...
Sí, em refereixo a quin pas més s'hauria de fer, si creus que se n'hauria de fer algun.
En termes d'allò, penso que el que cal seguir és investigant sobre això, mirant si hi ha altres familiars que desconeixem, que ens poden aportar documentació, mirar si podem localitzar més fotografies sobre aquesta gent, conèixer alguna cosa més. Hi ha molta gent de les quals no han perdut la pista. Hi ha un cas concret d'aquests deportats que fins fa un any no sabíem que tenia dos filles vives encara, suposo, a París, que ja són molt grans, un personatge que va ser condecorat pel govern francès perquè havia lluitat a la resistència, és a dir, un sabadellenc que va tenir la Legió d'Honor francesa. Això ho van saber fa un any i escaig, no ho sabíem. Hi ha dues filles seves que possiblement conserven documentació o fotografies. No ens està possible d'accedir-hi, és complexa, però en canvi familiars seus que estan aquí ens han facilitat per una altra banda, que era el Carles Ratana Valls. Hi ha casos d'aquests, hi ha gent de les quals no en sabem absolutament res. Com a historiadors ens queda aquesta angúnia de dir hem de seguir burxant amb tot això, però en termes de recuperació de memòria, de reparació, pensem que Sabadell haurà assolit un súmum en aquest sentit.
Serà l'única ciutat de Catalunya que les tindrà totes, les que es volen posar?
Ara per ara sí. I és més, Sabadell es convertirà en la ciutat que té més estolpestenes de Catalunya i de l'estat espanyol. De fet, a l'estat espanyol fins fa 4 dies no se n'havia posat cap ni una. Se n'han posat recentment a les Illes Balears i se n'ha posat a Madrid algunes. Penseu que poblacions com Madrid i Barcelona, evidentment, si haguessin de posar totes les estolpestenes de tota la gent que van acabar sent deportats...
Tindríem feina, per
tindríem
desgràcia.
Feina, per desgràcia, sí.
Genís, només em queda recordar el recorregut d'aquest cap de setmana, diumenge, sí. A partir de les 11.
A les 11 comença el Museu d'Història de Sabadell.
Quina durada tindrà, per aquells que diguin,
no
sé si hem de caminar
si
molt.
Perceder, perquè hi ha places limitades, encara hi ha lloc, encara us hi podeu apuntar, però és per garantir que el grup no sigui massa nombrós.
Sortim a les 11 del Museu d'Història i acabem aproximadament...
I acabem a les 12:30, dos quarts d'una, a la carretera de Caldes, al carrer de Caldes, em sembla que es diu, sí, ha passat la Salut, per l'altra banda de la Gran Via.
Molt bé, doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui, Genís. Genís Riber, el tècnic del Museu d'Història de Sabadell, per ajudar-nos a fer-nos aquesta perspectiva també de tota la feina que hi ha al darrere de la documentació i del coneixement d'aquest horror que van viure, per desgràcia, una 60ena de sabadellencs. Gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.